Benvinguts, ja sabeu, aquesta sintonia precedeix a lo que serà el programa d'actualitat cinematogràfica aquí a Eixample Barcelona Ràdio, que porta per nom Cinerama. I que el fem els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I aquesta és l'edició 109, corresponent a aquest cap de setmana del divendres 17 i dissabte 18 d'abril, on tenim algunes que altres notícies que donarem. Ja tenim en marxa el BCN Film Fest Sant Jordi als cinemes Verdi fins al proper 24 d'abril, en què ja es clausuraran. I tenim estrenes, tenim Mòmies, que ens arriben també aquest divendres.
Ja pots parlar.
L'Agustí parlarà perquè és un expert en tema mòmia. I també tenim una gran del cinema francès, Isabel Huppert. També tenim Gus Van Sant, que retorna com director d'una pel·lícula. I dos pel·lícules són, surten dos nens, un de 12 i un altre de 14 anys. Curiosament coincideixen aquesta setmana amb dos drames que ens arriben des d'Itàlia i des de França. Avui també tenim, pues, a part d'això, una notícia, que és la jornada del dissabte 18 d'abril. Es fa un homenatge a través de Warner Brothers a l'Home d'Acer, a Superman, ja que el 18 d'abril de l'any 1938 va ser quan va sortir el primer còmic de Superman, no? A partir d'aquí, pues, cada any es van celebrar en aquests aniversaris, i també perquè aquest estiu arribarà Supergirl. Esperem que sigui una mica millor que la de Superman, que va arribar l'any passat, no?
No esperis res.
No, perquè ja es va fer una Supergirl fa anys,
sí,
que va ser un fracàs.
Sí, va ser un fracàs total. No estava malament del tot, però no.
Bueno, pues la plataforma de streaming HBO Max es convertirà en un destí central per als fans de Superman, i tindran tot tipus d'homenatges, des de les pel·lícules clàssiques de Superman, també el documental de Christopher Reeve i altres temes. Nosaltres, per començar fortets avui, escoltarem, no tot, però part del tema principal composat per John Williams per Superman. Com diem, el BCN Film Fest Sant Jordi al cinema Verdi ja ha començat la seva andadura. Dijous dia 16 va ser la pel·lícula inaugural, que va ser Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula dirigida per Dani Sancho i que està protagonitzada per Emma Vilarasau, Jordi Bosch i altres actors, basat en un llibre de la història d'Usman Ulmar que és el protagonista d'aquesta pel·lícula. Avui ja tindrem Catifa Vermella, avui dijous, perquè estem gravant amb dijous, i a partir d'aquí ja s'inicia aquest festival, que té 35 pel·lícules en les diferents seccions: l'oficial, l'oficial fora de competició, el cinema en Gràcia, la zona oberta i també art al cinema. Després també hi ha la secció Imprescindibles, que fan tota una recuperació de clàssics del cinema que s'han projectat molts d'ells als cinemes Verdi, que recordem, compleix el seu centenari aquest any, amb diverses accions, com una exposició a la Biblioteca Jaume Fuster, no?, de la plaça Lesseps. I allà es podran veure pel·lícules com Encadenados, que és el, podríem dir, el vaixell insígnia d'aquest festival, perquè la foto d'Ingrid Bergman, Cary Grant, presideix tots els pòsters i diversos temes d'aquesta edició del BCN Film Fest, que fa 10 anys ja,
sí,
que va començar.
Però aquest any jo trobo que és més fluix. Mira, sí, per ser el 10 aniversari...
Jo m'he tingut que llegir diverses vegades la programació i les pel·lícules.
Això sempre.
Sí, però moltes d'elles no semblen pel·lícules realment de partida, molt, molt interessants. Hi ha moltes pel·lícules europees, la literatura i la història.
Això sempre.
La literatura i història està realment protagonista d'aquest festival, com sempre també, no? I, però sí que no sé, igual després ens sorprenen.
Sí, i diem, bueno, diem, oh.
I diem que és una gran programació.
Tampoc porten grans convidats així, no, que cridin l'atenció, la veritat.
No, demà divendres, dia 17, arriba el senyor William Dafoe. Ja s'ha fet avui dijous el fotocall, no?
M'alegro.
A l'hotel Casa Fuster, i demà divendres la Catifa Vermella serà per ell, no?
Bueno, hi ha més gent, la Catifa Vermella, demà. I em sembla que només hi ha dissabte, divendres i dissabte, ja està, ja no hi ha més catifes. Per això et dic que abans era pràcticament cada dia.
La pel·lícula que ve a presentar William Dafoe és una pel·lícula espanyola, que es titula El anfitrión, amb Carlos Cuevas, Emma Suárez també de coprotagonista.
Sí, clar, que
no?
També estaran a la catifa.
La Cluenda serà una pel·lícula francesa, Assassinato en la tercera planta. I bueno, tenim pel·lícules com dins de la secció oficial com Hermanos, pel·lícula de les directores de Chavalas, aquella pel·lícula que va tindre cert èxit, rodada a Cornellà, i en aquest cas també ens porta uns actors bastant desconeguts, i en aquesta història d'un adolescent d'origen marroquí que és convidat a una festa d'aniversari a la casa on treballa la seva mare. A partir d'aquí és la història de tres adolescents, no? També la Còpia Perfecta, una pel·lícula que ens arriba des de França, en aquest cas, i aquesta pel·lícula és la història real d'un refugiat polonès que després de la Segona Guerra Mundial es va convertir en un falsificador llegendari, la Còpia Perfecta. Tenim també La isla d'Amrum, una pel·lícula dirigida per el turc Fahit Akin, que ens visitarà dins d'aquest festival, amb actrius com Diane Kruger de protagonistes, Les xiques de Praga, en aquest cas és Els abusos de poder en un competitiu cor femení en un potent drama psicològic, Pàl·lida luz en les colines, pel·lícula que ens arriba des del Japó i que està, és una adaptació de la primera novel·la del Premi Nobel, Kazuo Ishiguro, recordem la seva novel·la adaptada al cinema Lo que queda del dia. ¿Por qué no escribo nada? És un documental sobre Carmen Laforet. Primavera, que és una pel·lícula que ens arriba des d'Itàlia, basada en Vivaldi i una violinista. Rosemead, que és una pel·lícula també protagonitzada per Lucy Liu. The Coral, una altra vegada Ray Fiennes està en aquest festival. No estarà ell
en
la seva presència física, però sí en aquesta The Coral, una pel·lícula ambientada a la Primera Guerra Mundial. No?
La Primera Guerra Mundial. Sí que es queden sense cantants i una coral, perquè clar, els nois han marxat a la guerra i llavors els que queden, diguéssim, són... Bueno, que aquesta pot estar bé.
Todo lo que no vemos, pel·lícula espanyola amb Maria Valverde, Bruna Cusí, la curiositat és que la banda sonora l'ha assignat al que és la parella de la Maria Valverde, el compositor i director Gustavo Dudamel. I Young Found Me és una pel·lícula també que ens arriba de França, això més o menys dins de la secció oficial. Després, fora de competició, tenim pel·lícules com Corredora, Dus, L'anfitrió, en aquesta pel·lícula que acompaña al señor William Dafoe. Los mejores años de nuestra vida, cuidado, que no, no es el clàssic de no, William Wyler.
No és la de Wyler, jo em pensava que sí, com que fan clàssics, i vaig dir, oi, mira, ara la veuré en cinema que no l'he vist mai. I
pues no, és un documental sobre los hombres G, i bueno, molta programació, ja he dit abans, 35 pel·lícules de tot tipus d'estils, majoria europea, literatura, història, i bueno, algunes pel·lícules que entraran a competició i a millor el jurat li dona un premi. Recordem que en aquest cas el jurat, que ara no ho tinc per aquí davant, era el Joaquim Oristrei, l'Àngels Gunyalons, i jo no me'n recordo qui és el tercer d'aquest jurat.
Està posat aquí, però bueno.
Sí, però hi ha tantes pàgines que no arribo. Bueno, pues aneu des de dijous 16 fins al 24, aquest BCN Film Fest Sant Jordi, al Cinemes Verdi, no? Sí. A veure pel·lícules. I nosaltres, avui dins d'aquest apartat d'actualitat especial, el que farem, no sé si et sembla bé a tu, Agustí, és un especial Happy Birthday, feliç aniversari del compositor Bill Conti.
Ah, molt bé.
Que perfecte.
Que ha fet aquests darrers anys, 84 anys. Ja no està en actiu, però...
Fa anys.
Sí, fa uns quants anys, no? Recordem que és un compositor nascut a Rhode Island, d'origen italià, i que és, bueno, va tindre sobretot dues dècades on va fer gran producció i excel·lents bandes sonores, als 70 i als 80, i també durant diverses cerimònies dels Oscars, sí. Va ser el director musical, no? Quan s'interpretaven inclús les bandes sonores en directe, sí. De les pel·lícules nominades als Oscars. Bueno, pues va fer de tot. Jo he triat alguns temes. Ell va començar a finals dels 60-70 a treballar en el món del cinema i de la televisió. Pel·lícules com Harry i Tonto, el 74, Pròxima parada Greenwich Village, de Paul Mazursky, el 76, però la que possiblement el va llançar a la fama, possiblement no, segur. Va ser la partitura per Rocky, no?
I sí, que va estar nominada als Oscars, aquesta partitura.
Sí. Eh? Icònica, realment una sintonia que ha seguit el personatge durant totes les seves cinc parts, crec que s'ha fet.
La pujada per les escales amb aquella música i ja quan arriba la... Sí.
I que en cert moment recorda, no sé per què, a la música del Nodo, no? certa similitud. Bueno, aquí hem triat un tema de la banda sonora de Rocky, pel·lícula, en aquest cas no és el tema més conegut, però és un tema vibrant i que realment explica molt bé com composava Bill Conti i com feia les seves partitures simfòniques. Un compositor molt interessant que a millor no serà tingut com un dels grans perquè, bueno, va treballar únicament, podríem dir, amb el primer la línia de pel·lícules comercials en les dues dècades dels 70 i 80. Benvingut, Rocky.
Thank you.
també recordar que dijous està José Luis García, avui dijous que estem gravant el programa, que se li dona el Premi d'Honor del Festival i es projectarà El Crack, pel·lícula sí, però... de l'Alfredo Landa, no?
Sí, però ja quan surti això ja no, ja el García estarà a casa seva.
I és clar, com es fa el centenari dels Verdi, també es projectarà La vida és Verdi, aquest docuficció
bueno, sí.
que es va fer recordant una mica la història a través de dos nenes adolescents del barri de Gràcia
bueno,
que ens expliquen...
Una és adolescent, l'altra no, l'altra és petita. L'altra és petita.
Bueno, pues La vida és Verdi també la podreu veure al barri de Gràcia.
I després s'estrenarà el Verdi.
Exactament, el mes de juny.
El mes de juny.
Bueno, bandes sonores, tu tens un programa que es diu Banda Sonora i que ens has preparat un nou programa.
Bueno, és el que vaig comentar, és que tinc molta feina i no he pogut. I,
vas acumulant programes.
Sí, i estic fent aquest de rescat d'aviadors o de soldats darrere les línies enemigues. Uh-huh. Que aquest sé que t'agradarà a tu, que les pel·lícules sí, de guerra... Sí, sí, sí. Ja puc dir que tots són pel·lícules americanes.
Ah, molt bé. Ah. Bueno, però sí, l'escoltarem com tots, no? Esperem que els oients també. Podeu entrar a la web d'Eixample Barcelona Ràdio i allà trobareu un banner que posa Banda Sonora i tots els, crec que són 85 programes, més o menys sí, estan quasi sí. tots, no? Almenys el darrer penjat és el dedicat a Charlton Heston. Bueno, pues, què us sembla si parlem de mòmies? En això jo crec que Agustí...
També van fer una fa un parell d'anys.
D'animació.
Era d'animació, que era molt mona.
Les mòmies, em sembla que es deia.
No, mòmies.
O mòmies, això, mòmies, en plural.
A mi em va agradar, eh? Em va agradar. Ho vaig passar bé.
Jo no recordo haver-la vist.
Jo sí.
Intentaré recuperar-la.
A veure, tu parles de mòmies perquè ens arriba una pel·lícula sobre una mòmia, no? La mòmia de Lee Cronin.
Que és el nom del director. Exacte. No sé per què li han posat el nom.
No
però bueno.
Sé. No
per fer-ho
sé.
Diferent, però així últimament les mòmies més que té la gent al record són les que va fer el Brendan Fraser, que en va fer tres.
Últimament no tant, perquè ja fa els seus
sí,
anys.
Bueno, sí, va ser el 99 al 2001 i l'última va ser el 2008.
Imagina.
Però allò era en plan
Indiana Jones.
De comèdia, eh?
Sí, llavors les dues primeres eren el Brendan Fraser i la Rachel Wells i la tercera va canviar la protagonista, era la Maria Bello. Però és que el 2028 què passa? La Mòmia 4 i tornarà la Rachel Wells a fer de dona...
Amb Brendan Fraser?
Amb Brendan Fraser.
Uf, tindrà que aprimar-se.
Sí.
O no sé, o igual fa un petit paper... i dona pas a un altre aventurer.
Després va haver una altra pel·lícula que es va fer de mòmies, una del Tom Cruise.
Sí, és molt dolenta.
La mòmia del 2017.
És molt dolenta, és molt dolenta.
Jo crec que ha sigut un dels fracassos darrers del Tom Cruise, no? Que sempre encerta. Però en aquest no la va encertar.
No, no, la veritat és que jo vaig anar perquè, bueno, mira, per curiositat i això, dic, ja sé que no són com les del Terence Fisher, però no, no, era molt dolenta. És que no me'n recordo, em sembla que ni me vaig enterar gaire de què anava.
Sí, no ha tingut molt èxit. Ha passat sin pena ni glòria del Tom Cruise. La fan de tant en tant per la tele.
Sí, però ja no...
Visualment està molt ben feta, però no la història massa. No...
És que ha anat degenerant aquest tema, perquè clar, tu si parles dels clàssics de l'Universal...
Home, anem a l'any 32 amb Boris Karloff, amb Blanc i Negre, que ara potser la veus i se't fa una mica...
No, fa riure i tot, i la del Fisher també, fa riure una mica.
Bueno, però aquests clàssics de l'Universal crec que es van fer quatre parts, no?, de la mòmia.
Bueno, hi ha una mòmia del 32, hi ha després La maldició de la mòmia, el 44 també amb el Boris Karloff. Uh-huh. I després de la Hammer, bueno, del Fisher, hi ha la mòmia de l'any 59, però és que allà teníem el Christopher Lee i el Peter Cushing.
Sí, però ara,
per ells...
però vista ara, fa riure.
No exactament riure,
sí.
No,
bueno,
passa que
tu t'has de posar a l'època que fan la pel·lícula.
Es veu en kitsch, si vols, però a millor, com per coses de terror, és que aquesta darrera que ha arribat ara tampoc de terror, no és que faci molt, no?
Home... Si et passa això, et faria por.
Bueno, pues ja portem Frankenstein, Dràcula i la mòmia, o sigui que estan tornant tots els clàssics de la Universal,
espera,
no?
I no ens oblidem del Paul Naschy, que va fer la seva versió de la mòmia, La venganza de la mòmia, l'any 75.
Ah, aquesta no ho recordo.
O sigui, aquest home va fer l'Hombre Lobo, va fer Dràcula, va fer de Jorobado, sí. De
Paul Naschy. Jo recordo Naschy. Aquesta d'animació, que era, em sembla que era espanyola, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, era, a mi em va agradar. Era simpàtica, sí.
Bueno, pues ara torna aquesta La mòmia de Lee Cronin, que és el director, que és un director jove, més o menys irlandès, no? I que ha fet diverses pel·lícules de terror dins de la seva filmografia, i bueno, és una nova aproximació al mite de la mòmia, però bueno, és una pel·lícula distreta, perquè són 2 hores
sí,
i quart,
no
t'avorreix. Té la curiositat de que dins del repartiment, que són bastant desconeguts tots, trobem a l'actriu catalana Laia Costa, que dius que fa aquesta noia, perquè parla molt bé anglès.
I perquè és una coproducció espanyola.
Sí, perquè hi ha molt equip tècnic d'Espanya, perquè hi ha part que està rodada a Almeria, no?
I llavors igual tenien que posar algun actor espanyol i...
Sí, no, això està per contracte. Si és una coproducció, sí, té que haver-hi algun actor, part de l'equip.
No, i a més aquesta noia, aquesta actriu, la veritat és que és bona i
parla molt bé l'anglès.
Ja ha fet alguna pel·lícula, va fer una a Alemanya també, una de les seves primeres pel·lícules on parlava un anglès perfecte, no? Bueno, pues La mòmia de Lee Cronin és com un collage de tot tipus de pel·lícules, de desaparicions d'infantils, de nenes posseïdes per el dimoni, tipus l'exorcista, de mòmies, que també apareix la mòmia,
no,
lògicament.
No hi ha cap dimoni.
Bueno, sí, un dimoni que ens expliquen qui el nom que té, però no... És...
Ah, bueno, diuen aquell nom.
Sí, sí, sí. Sí. I tradicions d'Egipte, no? De mòmies, de totes aquelles històries.
Però ara n'hi ha moltes de mòmies, eh?
Però són d'altre estil, no van envenades, no? Totalment diferents. Bueno, doncs com diuen, una història distreta que té una mica de tot. Comença al Cairo, on hi ha una família, els pares joves i un nen i una nena més petita, no? Els fills, ell és periodista, la dona, que és la Laia Costa, és infermera a un hospital del Cairo, i un bon dia veiem una escena anterior...
Bueno, però volen marxar d'allà, eh?
Volen anar-se'n.
Volen marxar.
Veiem una escena anterior una mica curiosa on s'obre una tomba d'aquestes, que se suposa que ha estat tancada molt de temps, i a partir d'allà presentim una mica el mal, no? I el mal és que la nena petita d'aquest matrimoni desapareix completament i no saben què ha passat amb ella.
Sí, però ells després se'n van als Estats Units.
Passen 8 anys i és clar, ja la nena està totalment desapareguda, la policia del Cairo tampoc sap per on pot anar aquests segrets, no? I ells pues, tornen als Estats Units, ell continua la seva feina i ella també, viuen a Albuquerque, a Nuevo México, i allà de repent un bon dia reben la trucada d'una ambaixada, d'una persona que treballa a l'ambaixada dels Estats Units al Cairo, i li diuen que han trobat algú...
La nena.
Que han trobat algú que se suposa que és la nena.
No, li diuen que han trobat la nena i que està viva, i clar, ostres...
Sí, el problema és que la nena està viva, però quines condicions físiques, no? Perquè, esclar...
Bueno, no expliquis tot, ara.
Se l'emporten a casa d'Albuquerque i a partir d'allà pues, comencen a passar tot tipus d'històries i coses, no? La pel·lícula té moments bastant gore, bastant passadets de sang i fetge.
I previsibles.
I previsibles,
perquè
sí.
Perquè ja saps el que passarà amb la... amb l'àvia allà resant, tot el rato resant.
Sí, 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 sí. I té certa gràcia en certs moments, no? Que dius, bueno, el que està passant és... Se li va una mica la rosca, sí que sí. Es passa una mica bastant, no? Amb la nena petita i el tema dels dents...
Sí, però després les dents no...
Uh-huh. Ara, clar, si jo tinc un personatge que per molt que sigui la meva filla a casa meva, veig que... Bueno, dona una mica de yuyu, de por, no?
Bueno, ell ja vol, però ella diu que no.
Pues no sé què faria, més tenint més o menys els fills allà també ficats i la mare, en aquest cas, de la Laia Costa. Bueno, com diem, La mòmia de Lee Cronin, pues bueno, és un canvi de registre, no té molt a veure amb els clàssics de la Universal, és apropar-se una altra vegada d'un mite del cinema de terror clàssic, no? I ja que estem en ratxa de Frankensteins, Dràcules i mòmies, pues, per què no?
Mira, aquí hi ha una crítica que diu: un espectáculo de monstruos sorprendentemente elegante y sangriento, però no és realment una pel·lícula de mòmies.
No, no. Ni de terror tampoc, perquè a mi por no m'ha fet...
Una home, mica de por, sí que fa.
Sí, la nena, sí, quan torna ja dius ja, una mica llullo, no? Però bueno, el missatge final no direm quin és, però ja
no,
us podeu imaginar,
de
no?
De mòmies tampoc, que és, no van envenades ni tot això, no.
Home, sí, la nena sí, va envenada, que li van traient i posant
aquella,
venes,
allò,
clar,
sí,
perquè té la pell
sí,
com la té, no? Bueno, doncs pues aneu a veure La mòmia de Lee Cronin. Si us agrada el cinema espectacle terrorífic, trobareu de tot, no? Accidents d'aviació, morts, sang, formes bastant cruels, no? Perquè la part final on s'explica què havia passat amb la nena segrestada, no, trobo una mica cruel, no? Aquella escena que es
sí,
veu.
A més, jo
no
que...
sé si val la, la pena...
Jo el que penso, totes aquestes criatures que fan aquestes pel·lícules...
Sí, deuen estar...
Jo no deixaria, eh? No,
no,
perquè,
és una nena petita,
són nens petits.
I... A millor els expliquen, o a millor resulta que després amb el tema del muntatge, l'escena que ha rodat la nena
sí,
no té res a veure, no?
Però jo no ho deixaria, igual que aquella dels monstros i tot això, jo no ho deixaria que fessin aquest
mica,
tipus de pel·lícules.
Una mica cruel, però
sí,
bueno.
Sí, jo no ho deixaria perquè són molt petits i no... Però bueno, ells sabran, els hi deuen pagar bé i... Però en fi, no...
Bueno, doncs Bill Conti, tornem a aquest homenatge que l'estem fent avui, aquest especial, perquè ha fet 84 anys, el passat 13 d'abril, va néixer un 13 d'abril de 1942, compositor de música cinematogràfica i també televisiva, perquè recordem que va fer les sintonies de sèries com Falcon Crest, Dinastia, Los Colby i Norte i Sur.
Ah, Norte i Sur, sí, aquesta sí, que jo la veia.
Estava molt bé aquella sèrie.
Sí, i tant, jo tinc el llibre i tot. I la tenia tota gravada... en vídeo, en VHS. Han passat molts anys.
Als 80, Bill Conti va fer bandes sonores per pel·lícules com La fórmula, del John G. Wilson,
ah, sí,
Glòria, de John Cassavetes, La recluta,
sí,
Benjamín...
Ui, aquesta era molt dolenta. Però
així,
bueno.
Totes aquestes va ser el 1980. El 81 faria Evasione Victoria,
ah, mira,
una pel·lícula bèl·lica que estava molt bé, dirigida per John Huston, molt entretinguda. També faria, curiosament, un James Bond, perquè John Barry, recordem que es va mig retirar quan van entrar Paul McCartney en Wings, en Vive y Deja Morir,
bueno,
aunque després va tornar a fer alguna banda sonora.
I John Barry va estar molt de temps retirat perquè estava malalt,
sí,
si
sí,
te'n
sí,
recordes.
Uh-huh. I ell va fer Solo para sus ojos, que no sé si has trobat el tema, Agustí. Teòricament és el que va ara, la cançó, sí? Pues aquí està Sheena Easton cantant Solo para sus ojos, música Bill Conti.
Till I looked at you, for you are right.
la cançó de Solo para sus ojos, película de James Bond, música Bill Conti i la cantant és Sheena Easton. No estava malament el tema, no?
No, no estava malament.
Seguim parlant d'actualitat, d'estrenes, i en aquest cas també ens ha arribat una pel·lícula francesa. La protagonista és la gran dama del cinema francès actual, si deixem de costat Catherine Deneuve, que seria la grandíssima dama del cinema indiscutiblement, però Isabelle Huppert, pues bueno, 73 anys i continua en actiu i continua protagonitzant pel·lícules, no?
Sí, bueno, sí.
En aquest cas és la mujer más rica del mundo.
Sí, es veu que sí que era rica aquesta dona, no?
Sí, quan comença la pel·lícula ja posen un cartell que indica que la història és real,
sí,
però que...
està basada en hechos reales.
Aquesta. Sí, però que tot s'ha modificat tant els noms com les situacions per adaptar-la a la pel·lícula, no?
Sí, perquè potser la família no...
Bueno, però és molt identificable tota la història.
Jo no me'n recordava.
Jo mentre l'anava veient sí que recordava.
No, jo no me'n recordava, no.
La història real va ser la de Liliane Bettencourt, que va ser la heredera de la marca L'Oréal, cosmètics francesos, no? I que...
Bueno, que està anant a tot el món.
Sí, que en el seu moment va morir, era la dona més rica del món. I ho era, perquè en la pel·lícula es parla de 100-500 milions com si fossin res, calderilla, no?
Ella dona un milió igual que jo dono un euro.
Exactament, increïble.
Que me la presentin.
Aquesta dona que va néixer com Henriette Charlotte Bettencourt, nascida Schueller, a París el 21 d'octubre del 1922, va morir el 2017, no? I va ser, doncs, això, una empresària molt poderosa, tant econòmicament com també per les seves amistats polítiques i del món intel·lectual i de la burgesia francesa, no? Va arribar un moment que ja era bastant gran, crec que tenia com 80 i pico anys, un bon dia es va ficar la seva vida un fotògraf, no?
Sí, perquè bueno, la dona s'avorreix. Sí. I llavors aquest fotògraf té molta làbia, és molt simpàtic, bueno, entre cometes, i la sap ensarronar. Uh-huh. La sap ensarronar, per li diu que si sembla jove, que si no sé què, i ella és el que necessita, perquè ja al començament hi ha la secretària o no sé què, li diu el que té que fer, o sigui, ja té l'agenda.
L'agenda del dia, reunió, tal, dinant, tal...
I tot és bastant avorrit, i
bueno,
llavors...
Més que avorrit, rutinari, no? Que és una cosa que es veu que la seva vida era el Consell d'Administració de L'Oréal, la seva vida particular tota pautada i marcada, vivia amb el seu marit, que tampoc és que es vegi que tingui una relació, també la relació amb la hijastra tampoc era del tot bona, no? I bueno, pues apareix aquest fotògraf que a la pel·lícula interpreta Laurent Lafitte, i la hijastra, la filla del marit, és l'actriu Marina Foïs, que l'hem vist alguna que altra vegada. Realment totes les actuacions són bones, no?
Sí, sí, sí. Bueno, es veu que aquest home la va saber ensarronar. Li va treure quan? 700 milions?
700 milions d'euros. Li va regalar, en aquest cas,
no, a poc a poc,
el personatge d'Isabel Huppert.
Poc a poc.
Durant anys.
Però a poc a poc li va anar traient fins a 700 milions d'euros.
Sí, sí, es diu aviat, no?
Es diu, doncs, hauria tindre molt més aquesta dona, perquè...
Bueno, és la mujer más rica del mundo.
Clar, doncs, perquè...
Per no donar-se compte que treu 700 milions...
No, sí, que es dona compte,
ella. Sí, no, ella li dona.
Sí.
Li dona.
A la pel·lícula li
sí,
dona.
Compte,
tampoc
sí.
Sé si la dona real amb 80 i pico d'anys ja tocava o no tocava, no? A la pel·lícula és que la Isabel Huppert, que és més jove, 73 anys, i el fotògraf aquest deu tindre uns 40 i pocs,
sí,
no?
Sí, però ella sap que és gai.
Gai.
No hi ha res de, no hi ha res de sexe ni res, perquè a més ell des del primer moment no se n'amaga. Però l'ensarrona d'una manera...
Bueno, perquè primer li fa unes fotografies on ella es troba més jove, més moderna, el vestuari li canvia completament, no? I de mica a mica, pues, és això, un personatge demoníac, que és el personatge que interpreta aquest fotògraf, el Laurent Lafitte, i que es va ficant dins de la vida d'ells, no? i ella pues, li sembla bé que faci el que faci. Li canvia també la decoració del pis.
És veritat.
Totalment.
Perquè li diu que s'ha de ser modern, però no, no, és ella la que li firma els talons, vull dir que ella sap el que li dona. Els que no estan d'acord és la família, però ella sí.
Exactament. Sí,
ella, sí. Ella sí que està d'acord, la família no, que per això ve tot el merder.
Bueno, és una pel·lícula interessant de drames aquests familiars i de personatges una mica fora, perquè aquest fotògraf fa i desfà el que vol, no? I...
Sí, inclús entre casa, és com de la família.
Sí, però és un personatge gruller, en certa forma.
Ah,
no?
Sí, és molt xul, va de xulo.
Va de que té molta classe, però no té cap tipus de classe.
No, perquè va de xulo.
També té una història amb el majordom de la casa bastant peculiar, no? I bueno, doncs és això. I, sí,
no, home, és que una persona així ha d'anar de xulo, si sí, no, sí. Malament.
I en el moment que mor el marit de la milionària multimilionària, pues aquí ja entra la hijastra, que ja està veient que aquell fotògraf s'emportarà tota l'herència que li pot deixar a ella, i d'alguna forma pues, entra en aquest judici, que va ser un judici real, no? On la filla del marit va aconseguir pues, inhabilitar-la, Lilian Betancourt, per continuar estar cap davant de L'Oréal, no? I evitar pues, que li continués donant molts milions. Bueno, pel·lícula curiosa, dos
jo
hores...
No, jo no he trobat mai a ningú que doni res, i menys jo dic, pues, no sé, que passin cap aquí, doncs pues, no.
Home, aquí et donen bolígraf, et donen molt de carinyo, l'Agustí també és molt maco, doncs pues, què més vols, no? No sé si l'Agustí serà l'home més ric de...
Ojalà!
Del tal barri, no? Però... No.
No, però sí que hi ha gent que té... Bueno, ella diu que... Quants empleats té? Ho diu en un moment...
88.000 o no sé, una borrada, sí. Per tot el món. Clar, després L'Oréal va ser... Bueno, i ara la filla...
No, existeix L'Oréal.
Sí, sí, i la filla, suposo que ara és la dona més rica del món, però clar,
on vagis,
va heretar tot.
On vagis, existeix L'Oréal. Tu vés a qualsevol aquí mateix a la perfumeria i segur que tenen xampús, de tot. A més, toquen tot. Vull dir, inclús tins pel cabell, L'Oréal hi ha de tot. Si això, a tots els països del món... Ves comptant.
Uh-huh. Bueno, però tot aquest afer, aquest judici, va passar el 2010, no? 7 anys abans de la mort de Lilian Betancourt, que aquí no es diu així, perquè ja et dic, la història està retocada, els noms i les situacions a millor no eren exactament així. Però bueno, és una pel·lícula curiosa, on Isabel Huppert, com sempre, està guapíssima, molt elegant, no? Està molt cuidada.
És molt antipàtica, ja no ho saps.
Sé, no la conec in person, però bueno... És una actriu
el dia,
que és...
Pues el dia que va vindre la firmo, de veritat, ella no cridava gens l'atenció i a part era bastant antipàtica. Bé, és molt poqueta cosa, és molt baixeta. Uh-huh. Sí, no, no...
Bueno, però ha aconseguit mantindre. Sí, amb la seva edat, una actriu que continua fent de protagonista.
Sí, ja ho sé, però
és,
vull
és
dir...
És molt complicat i difícil,
vull
no?
Vull dir que és, si la veies era totalment diferent de les pel·lícules.
Bueno, continuem amb Bill Conti i ara un tema que ha estat molt d'actualitat aquests darrers dies per la nau espacial que ha enviat la NASA a la Lluna, no? Artemis 2, crec que es deia, no? I Bill Conti va posar la música a una pel·lícula que, per la qual va guanyar l'Oscar, l'únic Oscar que va guanyar Bill Conti, una pel·lícula que es titulava Elegidos para la Gloria, no? La recordeu? L'heu vist?
Sí, home, sí.
Era dels pioners de l'aviació nord-americana fent proves en avions supersònics per arribar a desenvolupar el projecte Mercury, no? Que va ser l'antecedent de l'Apollo. Això va passar als anys 50 i són història real de pilots de la Força Aèria Nord-americana que van tindre que fer anar proves en supersònics, a veure a quina altitud arribava. En una pel·lícula que estava molt ben rodada, no? I era espectacular.
Sí, bueno, fa molts anys, però sí que la recordo.
I és la banda sonora del 1983, guanyadora de l'Oscar. Thank you. excel·lent músic, Bill Conti, realment un músic molt simfònic que va saber crear excel·lents melodies com aquesta d'Elegidos para la Gloria. I seguim aquí Cinerama, pel·lícules d'estrena que arriben avui divendres dia 17 d'abril i que ens arriba, per exemple, un director ja veterà, Gus Van Sant, 74 anys crec que té, i que va començar als anys 80 sent un director bastant de culte i que va tindre cert èxit en pel·lícules minoritàries, no? Idaho Privado, per exemple, va ser una pel·lícula que va tindre cert èxit, o l'indomable Will Hunting, una pel·lícula per la que ell no va guanyar l'Oscar, però sí els guionistes, que van ser Ben Affleck i Matt Damon, no? Curiositat. També va fer una destrossa perquè va signar aquell remake de Psicosis.
Bueno, però això era assumit.
Bueno, una que em va estar bé va ser, em sembla que va ser Mi nombre es Harry Milk amb el Sean Penn.
Sí.
I Dragstar Cowboy, per exemple, no? També una pel·lícula que va tindre cert renom dins d'un cinema més d'autor, no? Però no sé per què, si li va ocórrer rodar Psicosis copiant pla a pla tota la pel·lícula de Hitchcock.
Però era assumit, allò.
Ja, però feia falta.
No, però ell ho va voler fer.
Sí, no sé.
Vull dir, no era un remake. Era assumit que era una còpia, però en color.
En color, sí. Sense, jo sé que menys els actors protagonistes. I ja s'havien fet molts Psicosis en Anthony Perkins anteriorment, però bueno. I ara portava uns anys una mica fora del circuit, no? També va guanyar el premi la Palma d'Or al Festival de Cannes quan va presentar una pel·lícula que es titula Elefant, una pel·lícula que també va tindre bastant de ressò i que està força bé perquè té actors desconeguts, quasi semi-amateurs, i retrata un assalt a una escola d'aquestes dels Estats Units, no?
Sí, això que comencen a disparar.
Un grup de nois armats amb tot tipus d'armes comencen a matar tot el que es troben per aquest col·legi on ells estudiaven, no? Una pel·lícula quasi ben bé sense diàlegs, però que explicava molt bé tot el tema d'aquesta esquizofrènia o psicosis que tenen alguns estudiants d'escoles per anar de repent un dia armats i començar a matar el que es troba.
Bueno, parla de la pel·lícula d'ara.
Pues ara, després d'aquest tema també basat en hechos reales, ens arriba també una altra història, Prime Crime, sembla una mica de Crims, no? De TV3, True Story.
Posaràs llum a la foscor.
Exactament. I és una pel·lícula que està basada en una història real que va passar el 8 de febrer del 1977, on una persona que en aquell moment, per un tema hipotecari, d'un crèdit hipotecari, ha perdut les seves terres, entra a l'empresa on teòricament li han donat aquest crèdit, vol segrestar al president d'aquesta companyia, que és Al Pacino, però com Al Pacino en aquell moment no està a les oficines, segresta el fill, no?
El primer que troba.
Exactament. Porta una escopeta d'aquestes amb canyons recortats i se l'emporta de l'oficina, se l'emporta per al carrer fins a arribar a casa seva, on el té segrestat durant 60 i pico hores, no? I l'única cosa que vol és que els mitjans de comunicació i tothom parli de lo que està fent aquesta empresa amb els diners de la gent treballadora i pobra, no? És un rerefons social. Al Pacino apareix dos o tres escenes, el que passa que físicament jo l'he trobat que està molt acabadet, no sé si és per la pel·lícula o què. Les dos o tres escenes que apareix està sentat, però sembla immens, que s'ha engreixat molt, o a millor és la impressió que dona la pel·lícula, no? Recordem que és un tema que pot recordar, en certa forma, aquella pel·lícula de Tarde de Perros, on Al Pacino era el protagonista, no?
Sí.
En aquell moment entrava en un banc a atracar...
Sí, el que passa que es complica i es queden tot el dia.
Fer un segrest. Aquella pel·lícula estava molt bé. Aquesta se'm va fer una mica avorrida, no em va acabar d'interessar molt bé la història que ens explica, que està protagonitzat per un de la família Skarsgård, que tenen el pare i dos o tres fills actuant, és el Bill, i ja diem Colman Domingo, que fa el personatge d'un DJ de la ràdio amb una veu potentíssima, i l'Al Pacino, que està per allà, per fer el seu paper. Pel·lícula que a mi no em va avorrir bastant, no la recomano. Jo crec que passarà una mica sense pena ni glòria.
Totalment.
Dos pel·lícules que tenen joves protagonistes, un de 14, el que parlarem ara, i un de 12, que parlarem ja per tancar el programa.
Ah, molt bé.
El de 14 és una història real que va passar a Itàlia el 2012 i és la història d'una pel·lícula que es titula El chico de los pantalones rosas, no? Una història que va escriure la seva mare quan aquest nen tenia 14 anys i era molt bon estudiant, no?
Sí,
treia molt bones notes.
A veure, és... Bueno, això passa, no? Aquest nen, en realitat, és molt quiet, és molt bon estudiant, no té amics i llavors, clar, se n'enfoten d'ell a col·le, perquè el veuen tant. És un... Ell el que més li agrada és estudiar i tot això.
I la música.
Vale, però ell... Llavors resulta que això sol passar. Si una persona és molt sèria i tot això, i llavors ell el que vol pues és que no se n'emburlin d'ell i destacar i es fa amic de qui no... Bueno.
No deu ser amic. Del típic xuleta que hi ha...
Sí, que sempre n'hi ha.
Sempre hi ha, sempre que és Cleo, el guapo del col·legi i que, bueno, és un tio que té molta jeta, no?
Sí, exacte.
I aquestes males companyies no el porten a tindre una vida massa feliç, no? I tot i que coneixen una noia...
Sí, la nena, mira...
Que ho fa molt bé, aquella actriu.
No,
no sé
ho fa
és.
Molt bé, no, i a més... Potser s'hagués tingut que quedar amb això i ja està, però bueno, mira...
Bueno, és una història molt humana, una història real, el primer cas que va passar de bullying a Itàlia en un final tràgic, no? I que està molt ben interpretada, dins que els actors italians pues, tampoc són massa coneguts, els dos protagonistes adolescents.
Bueno, perquè són... Bueno,
igual són... el seu primer paper. I és una història que realment a mi em va agradar, eh?
Sí, no està malament, el que passa que
és això. Està tractada de forma molt sensible.
És això que, bueno, a vegades, pues, quan vols ser com els demés i no pot ser, perquè cadascú és cadascú, però, en fi...
Sí, perquè inclús a classe ell, perquè aquest grupet de xuletes que hi ha a l'escola l'agafin dins del grup, pues, comença a no donar respostes a preguntes
sí,
que ell sap,
quan ja sap,
o ficar-se amb
bueno,
el professor...
Perquè se n'enfoten, perquè ell estudia, i clar, sap les coses quan pregunten. I llavors, ai, mira, el Sabiondo, no sé què. Bueno, però això passa, en aquestes coses. Passa.
I bueno, el títol és bé perquè en un moment donat la mare li regala un pantaló de color vermell que quan el fica a la rentadora pues, converteix en tota la roba en color rosa, inclosos els pantalons.
Deu ser del xino.
Sí, i ell es posa aquests pantalons i bueno... La noia que està en ell, més o menys té certa amistat, li agraden.
Jo tenia una camisa blanca que la vaig posar a la lavadora amb un jersei vermell i la camisa ja va ser rosa tota la vida.
Ah, mira.
Vamos, también el chico de la camisa rosa tenim aquí a la ràdio. Pel·lícula recomanable. Alguns diran que és una mica tubeta, però és clar que vols. Si
no,
està basada
ja...
en una història
no, ja
real
dic,
que
ja
la mare explica...
Que aquestes coses passen. Eh? Ara, clar, arriba a les conseqüències que arriba això... Però passa. I sobretot, ja te dic jo, antigament no se sentia en aquests casos, que sí que passava, però potser no tant.
No.
Eh? També fa molt les redes socials, perquè la mare diu que ha trobat el Facebook, te'n recordes? I
sí.
Ta-ta-ta.
Pel·lícula humana, sensible i tràgica, realment, bueno, molt d'actualitat, sobretot per aquí també a Espanya i Catalunya han tingut alguns casos darrerament. I escoltem ara, en aquest cas, el tema principal de Norte i Sur, amb música de Bill Conti,
està bé, no
sé sèrie de 15 capítols.
Sí, està molt bé.
Que podia recordar una mica Lo que el viento se llevó.
Sí, volia ser. Jo tinc la novel·la, però fa molts anys. Però la sèrie l'he vist dues o tres vegades.
Sí, era d'aquelles sèries de grans relatos que va haver una època de la televisió espanyola.
I a més hi havia molts actors així coneguts, amb papers... secundaris.
Bueno,
però...
allò que deien guest star, no? Estrella convidada.
Sí, estava
Patrick Swayze va ser el protagonista.
Sí, estava molt bé. Sí.
Pues aquí està Nord i Sur. Bill Conti va composar l'excel·lent partitura.
Thank you.
Lo que deia ara comentant aquesta música, que sentint aquest tema principal deies, hòstia, aquesta sèrie deu ser bona,
eh? Sí, això promet. Sí,
sí, perquè hi havia sèries com Hombre Rico, Hombre Pobre, amb música de Lex Nord, una meravella, o Capitanes i Reyes, música d'Elmer Bernstein, no? Veies Nord i Sur. Bé, bueno, ja la darrera pel·lícula que hem vist, aunque hi ha moltes més que s'estrenen avui divendres, és L'habitació de Mariana, una pel·lícula on també el protagonista seria un nen, en aquest cas de 12 anys, al 1943, a la Ucrània, en aquest cas ocupada per als nazis, per als alemanys, i veiem al principi que una dona jove porta un nen i el porta amb una amiga perquè se'l quedi. La noia aquesta i el nen són jueus, i la noia treballa en una casa de cites, no? Una casa de prostitució, on bàsicament van els alemanys. I llavors, bueno, la noia aquesta li diu que no es preocupi, que el cuidarà, no? I el porta a la seva habitació i l'amaga dins d'un armari que és bastant profund, no? I el té allà intentant que s'acabi la guerra i intenta salvar-li la vida. I és aquesta història on el director Emmanuel Finkiel, que és un director francès, més o menys s'ha basat en una novel·la d'un escriptor jueu que explica les seves seus records d'infantesa, i l'Emmanuel Finkiel també té família, concretament els pares i algun germà que també van patir durant aquesta ocupació nazi de Polònia i altres llocs, no? És en certa forma autobiogràfica dins de que està basada en una novel·la, no? L'actriu és la Melanie Thierry, que ho fa molt bé, és una actriu francesa però que parla ucranià durant tota la pel·lícula. Es veu que va estar 2 anys estudiant aquest idioma per poder fer la pel·lícula, i dins de que a mi és una història que hem vist moltes vegades de jueus que estan amagats en pisos intentant salvar-se, no? Crec que va ser l'any passat o l'altre, era també la història a París
d'una família
que estaven amagats i tal. Bueno, no ve que no està malament, i és curiós en aquest aspecte, no? Que el nen està amagat a una casa de cites. I és clar, també el problema i el drama ve quan se'n van els alemanys i entren els russos. Podeu imaginar què passa, no? Bueno, pel·lícula recomanable dins de que possiblement no tingui massa èxit.
No.
I ara més estrenes, no, Agustí? Moltes.
Bueno, tenim que dir que aquest divendres s'estrenen 16 pel·lícules, a part de les que has vist. Hi ha unes curiositats, com la que té millor crítica, és una pel·lícula que ens ve de Colòmbia, que es diu Un poeta, que és un drama d'ensenyança i alcoholisme. I després dues curiositats. Un remake d'una pel·lícula de l'any 72 que va dirigir Jaime de Armiñán, que és Mi querida senyorita.
Sí, bueno, estava bé la pel·lícula.
Sí, amb el José Luis López Vázquez i la Julieta Serrano.
A l'època va tindre moltíssim èxit, sí.
Aquí els protagonistes seran Elisabet Martínez, Ana Castillo i Paco León, entre altres.
És Netflix, sí.
No,
sí,
però, sí. No, però la fan a 7 xinès.
Ah, igual fan una estrena aquestes que a vegades fa Netflix, no?
Sí, però
setmanes,
passa
no?
La premsa no han fet.
No.
I després hi ha una altra curiositat, que és un documental...
El que passa que la curiositat de Mi querida senyorita, aquesta versió, és que el protagonista sí que és un personatge trans, no com López Vázquez, no? En aquest cas.
I una altra curiositat és un documental que es diu Landa. I de què parla?
D'Alfredo Landa.
Pues
que igual el veurem d'aquí poc a Televisió Espanyola, no? Aquestes pel·lícules que fan documentals imprescindibles els diumenges a les 2.
Que el dirigeix la Gràcia Crejeta i el Miguel Olita, aquest documental.
Pues igual, sí.
A mi, hi ha pel·lícules que m'agradaven, El Crac, per exemple, estava molt bé.
Mira, avui la feien. Sí. Bueno, ara la deuen estar fent, El Crac.
I El Puente, també, de Bardem, també està molt bé, no? Sí, al final de la seva carrera va donar un gir com López Vázquez i José Sacristán a ser d'actor còmic de pel·lícules de baix pressupost, a ser un actor reconegut.
Mira, Santos Inocentes també feia un paper...
Va guanyar el premi del millor actor de Cannes, al costat de Paco Rabal.
Amb el Paco Rabal, exacte.
Bueno, ens hem d'acomiadar ja o continuem?
Ja.
Si vols, que podem continuar, eh?
Nosaltres continuem, nosaltres, a part d'acabar el programa, seguirem parlant de cinema.
Molt bé, doncs pues no sé què vols posar ara, música, va?
Sí.
Tu mateix.
Pues mira, posarem l'última. La canta encara El chico de los pantalones rosas.
Sí, és una cantant que es diu Arisa, no la conec de res. La cançó és maca i està a la... El Chico de los Pantalones Rosas. Aneu al BCN Film Fest, al Cinemas Verdi, fins al 24, i a veure, estrenes el que vulgueu. Tornem d'aquí 7 dies.
Molt bé, fins la propera.
Que ja serà Sant Jordi. O haurà passat Sant Jordi, ja.
Sí, bueno, jo Sant Jordi no compteu amb mi, ja saps.
Molt bé.
Non è l'aurora, è solo il fumo del caffè. Sei bella ancora, ricorda di pensare a te nei giorni strani, in quelli in cui non credi più, nelle tue mani c'è ancora quel calore che non riesce più a sentire quell'uomo che non sa più dire sì. Ricordo ancora il cielo di domenica e la tua gonna piegarsi con la musica. Cantavi sempre, perché non me la canti più, quella canzone dolce per farmi addormentare. Canta, canta ancora, che io non mi stanco, canta, fino a quando viene sera, da qui all'eternità. E se potessi, io sarei lo scrigno dei pensieri tuoi, con una mano solleverei le pene che bella ancora.